Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? La creixent dependència dels telèfons mòbils a la nostra vida quotidiana ha provocat que aquests dispositius hipnòtics siguin ja una extensió del nostre cos. És estrany sortir de casa sense ells i si ho fem és perquè ens hem oblidat. La necessitat que tenim d'estar en contacte permanent amb aquest artefacte intel·ligent se li ha acunyat amb un nom que es diu nomofòbia, que no és una altra cosa que la por de quedar-te incomunicat per no tenir el telèfon mòbil a mà. Algunes estadístiques revelen que les persones poden arribar a manipular-lo fins a 150 vegades al dia per a realitzar diverses operacions, la qual cosa ens dona una idea de l'addictiu que és. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que és divendres, estem a punt d'arribar al cap de setmana, que serà un cap de setmana amb dues cares. Un dissabte de sol fins al migdia i aparició de ruixats cap a l'Alt Pirineu i l'Aran durant la tarda. Serà l'últim dia amb calorada intensa. El canvi de temps arribarà durant la matinada amb pluges a les Terres de l'Ebre que viatjaran cap al Pirineu. I diumenge els xàfecs descarregaran al nord de Catalunya localment intensos. Les temperatures diumenge es desplomaran. I sortim a la carretera i a aquestes hores segurament hi ha molt de trànsit i algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora es registren retencions al tram nord de la P7 entre Santa Perpètua i Montorreig del Vallès en direcció a Girona, i també al tram sud de la P7 hi ha trànsit dens amb aturades puntuals entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, així com a l'alçada de Vilafranca del Penedès també en sentit sud. Abans de deixar destacar retencions a la C-17 a Parets del Vallès en direcció a Barcelona, també cues a la C-32 a Mataró en direcció a Girona i a l'enllaç de la C-60 amb aquesta C-32 entre Argentona i Mataró. Perquè fa les vies d'accés de Barcelona a la C-58 veiem cues entre Montcada i Amos de la Trinitat, també retencions a la A-2 a Cornellà en tots els sentits de la marxa i cues habituals a les rondes en sentit de Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Horta i a la ronda litoral des de la Zona Franca fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I d'aquí un moment parlarem, no de cotxes, però sí, també, perquè parlarem de multes. Atenció, perquè comencen a existir, a haver-hi ja les primeres multes per fer servir aplicacions d'avisos de controls i de radars. La Direcció General de Tràfic vol prohibir-les. Ens ho explica avui el Ricard Álvarez.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. ¿Reconoces esta canción? ¿Y esta? El sábado 29 de junio, revive los grandes éxitos de Sole Jiménez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Ven a celebrar sus 40 años de carrera musical en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. El 29 de junio, disfruta de Sole Jiménez como nunca antes lo has hecho en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegrán, tenéis como siempre nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
COPE Cataluña y Andorra.
Et poden multar si avises per WhatsApp o Telegram d'un control de trànsit? Avui ens fem aquesta pregunta perquè, entre d'altres punts d'Espanya, la DGT ja ha posat multes a conductors que han avisat de controls de velocitat o d'alcoholèmia. Ara com ara, no hi ha una normativa clara que prohibeixi l'ús d'aquestes aplicacions. El que sí que està castigat és l'ús d'inhibidors de radars que provoquen que els radars deixin de funcionar. Però la DGT ja s'ha posat seriosa per acabar amb aquestes plataformes i multar a les persones que notifiquin la presència de controls policials. A Catalunya, el Servei Català del Trànsit també s'ho està plantejant. Ens ho explica el company Ricard Álvarez. És així, Ricard?
I el que faran serà adoptar una estratègia oposada a la de la DGT, ja que no hi estan d'acord. I l'estratègia passa per adoptar i adaptar-se a les noves tecnologies, a part de ser molt més mòbils.
Nosaltres no estem d'acord amb la proposta que fa la DGT. Nosaltres creiem que ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Tenim, en aquests moments, si fas una anàlisi de les dades, a Catalunya tenim 47-48 víctimes mortals i han passat en 37 carreteres diferents. És a dir, nosaltres hem d'adoptar una estratègia més mòbil, moure'ns més a les carreteres i anar a aquelles carreteres i aplacar aquelles carreteres on tenim més sinistres.
Parlant concretament dels avisos a partir de conegudes plataformes i aplicacions de navegadors mòbils, el Servei Català de Trànsit vol aprofitar l'ús d'aquests navegadors en la seva vessant positiva per evitar riscos.
Nosaltres, evidentment, no vull que s'entengui que no ho promovem, això. Al contrari, no s'hauria de fer. Però donat que això és molt de difícil solució i molt de difícil control, nosaltres vam fer una enquesta i veiem que el 40% de les persones que s'informen de trànsit s'informen per navegadors. Tu el que has d'utilitzar el navegador és per donar informació útil, i el que estem treballant amb Waze és poder donar informació útil, per exemple, de risc de sinistre o de risc de congestió,
sí.
I per tant utilitzar aquests navegadors per donar informació a la gent i evitar el sinistre. Si et donen la informació del teu control, repeteixo, tu el que has de fer és moure't, tenir una estratègia mòbil. Dinàmica. Per tant, mobilitat, dinamisme i utilitzar els navegadors en la vessant positiva d'informació de riscos.
De fet, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el David Fernández, responsable d'investigació de la Fundació RACE, ha explicat que sempre és benvinguda tota la informació.
Para nosotros creemos que cuanta más información tengamos en como conductor, pues más seguros y podemos circular y así nos podremos anticipar a determinadas situaciones. Sí. Hay que tener muy en cuenta que muchos de los sistemas que utilizamos para navegar y para circular, bueno, pues nos alimentan de esa información para circular más seguros.
Tot això, evidentment, amb un límit i amb un ús responsable, és a dir, evitar interactuar amb el dispositiu mòbil durant la conducció.
Lo que debemos evitar es esa manipulación de los aparatos móviles o tecnológicos y tener todos nuestros sentidos en la carretera y, bueno, pero que esa información nos pueda venir incluso por un audio.
I també hem sortit al carrer, Montse, i, per exemple, el Ricard ens ha dit que està a favor de totes les mesures que afavoreixin la seguretat vial i no creu que al darrere hi hagi l'afany recaptatori.
Jo tot el que sigui en funció, diguéssim, de la seguretat vial, jo ho trobo bé. Jo trobo bé perquè me caig la mar, hòstia, moltes vegades només sense el mòbil de seguida ja tens la intenció d'agafar-ho. Tot el que sigui seguretat vial jo ho trobo bé. No, jo penso que acabem en plan de recaudatori, no? Això és en plan, diguéssim, de seguretat.
El Cristian també veu amb bons ulls tot el que afavoreixi la seguretat, tot i que sense ser massa intrusius.
Està bé per precaució, per seguretat vial. Però també té que anar una estona pendent del contracilòmetre, la velocitat, i no sé si tampoc és segur, perquè té que estar pendent de la carretera sempre. que de 50 quilòmetres. Clar, és una mica... Saps? És una balança, no és... No sabria dir...
Val.
Clar, la DGT ve perquè, clar, si te passa la visita te recauda, però clar, és... És un... Clar, és, no sabria com dir-ho ara mateix. Si és per seguretat del conductor, bé, perquè s'ha de revisar sempre de... O sigui, jo crec que és... Està bé que vissin sempre que n'hi ha un radar.
I, en canvi, al Miquel no li agrada gens que la gent no segueixi les normes, però tampoc li agrada tenir cap cop menys llibertat.
No ens poden coaccionar. El conductor ha de saber en tot moment fins a on pot arribar. Si et marquen a 50, tu vas a 50. I si passes d'aquestes velocitats, lo ideal és que et posin una multa. Lo que no pot ser és que tu estiguis coaccionat per una direcció general del que sigui, per no poder d'alguna manera actuar amb llibertat. Jo sóc un antic conductor en el que en el seu moment ens van obligar a posar-nos el cinturó de seguretat. Bé, vam ser resistents fins a l'anyet. A l'anyet tots portàvem el cinturó. Per què? Perquè era una necessitat, a fi de comptes. I això està passant exactament amb el mòbil. Per què? Pues perquè tu fas un ús necessari del mòbil. Si tu no fas un ús com cal, tindràs un accident. La llibertat és la llibertat. I s'ha de mantindre. La persona ha de decidir en tot moment què és el que ha de fer.
El que queda clar és que cada vegada més conductors a Espanya estan utilitzant aplicacions mòbils de trànsit per a planificar les seves rutes i rebre alertes en temps real sobre l'estat de les carreteres, controls i radars.
Este domingo Europa decide su camino. Escucha todo sobre la jornada electoral en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, especial elecciones. 9J, Europa ante su futuro, con Ángel Expósito.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra ens fem una pregunta. Llogar un pis amb o sense la intermediació d'una immobiliària? Aquesta és una de les moltes preguntes que es fan la major part de persones que estan a la cerca d'una vivenda i a la que han intentat donar una resposta un estudi que s'ha fet públic aquesta setmana. L'estudi en qüestió l'ha elaborat l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Avui tenem el plaer de parlar amb el Jaime Palomera, que és el director d'habitatge d'Hidra. Senyor Palomera, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, com esteu?
Com neix aquesta idea de fer un estudi per tractar justament això i d'altres coses de les quals en parlarem ara mateix?
Doncs fins ara hem analitzat la realitat del mercat de l'habitatge a Barcelona, el problema de l'accés, hem fet altres estudis, però el tema que no havíem abordat és el paper que tenen les immobiliàries. Mm. Quin paper juguen tots els intermediaris en aquest mercat? Volíem centrar-nos en aquesta qüestió.
Uh-huh. Els llogaters podríem dir que depenen d'aquest tipus de serveis estan més descontents que els que tenen tracte directe amb el seu propietari?
Sí, la primera cosa que vam veure i que ens va sorprendre perquè es dona amb totes les preguntes, totes les variables, és que de manera sistemàtica, si en la relació entre propietari i llogater hi ha un intermediari, hi ha més possibilitats que hi hagi insatisfacció per part de l'usuari. Mm. I quan dic totes les variables em refereixo que hem preguntat sobre tots els temes, les pujades de preu, la discriminació en l'accés a l'habitatge i altres qüestions.
I m'imagino que el fet del cobrament dels honoraris d'aquestes companyies, d'aquestes immobiliàries, els llogaters han fomentat que cada cop més propietaris apostin perquè siguin les immobiliàries les que gestionin el seu patrimoni, no? Sense que ells hagin d'assumir cap cost econòmic.
Sí, en aquest estudi hem fet una comparació entre Madrid i Barcelona. Són més de 2.000 respostes que vam recollir a través d'una empresa especialitzada, i el que veiem és que hi ha una gran diferència entre Barcelona i Madrid. A Barcelona, perdó, primer a Madrid el que veiem és que un 30% dels lloguers estan mediats per una immobiliària, sí, aproximadament. Però quan mirem a Barcelona, són 3 de cada 4 lloguers, el 75% del mercat està gestionat per immobiliàries. És un percentatge molt, molt alt. De fet, és molt difícil aconseguir trobar un propietari que vulgui una relació de tracte directe, i solen ser propietaris que funcionen molt pel boca a orella, perquè busquen algú de confiança. Però la gran majoria de gent, si vol accedir a un pis, ho ha de fer a través d'una immobiliària. I això té a veure amb que des de fa dues dècades, des d'una part del sector immobiliari, es va apostar per una fórmula, que és, primer, utilitzar els portals immobiliaris per identificar propietaris. És a dir, quan hi ha un particular, doncs això li haurà passat als particulars que ens puguin estar escoltant, que poses un anunci i immediatament reps trucades de moltes immobiliàries. I què et diuen?
Sí.
La immobiliària et diu, mira, jo et porto el pis, et puc aconseguir un preu més alt del que estàs demanant, amb unes condicions més favorables, i a més, tu no m'has de pagar. Tu tranquil, que jo a tu no et cobraré. Clar, perquè el que no es diu és que a qui es cobra és el llogater. Això és el que ha permès que gestionin una part tan gran dels lloguers, perquè és una oferta molt atractiva, sense cap mena de cost pel propietari, aparentment, i el llogater que accedeix a un habitatge a través d'un portal és pràcticament impossible que aconsegueixi trobar directament un propietari, perquè tots els habitatges, o la immensa majoria d'habitatges que apareixen als portals, els acaben gestionant les immobiliàries.
Però hi ha molta gent que busca tracte directe amb el propietari, no? Cada cop s'estilava més, almenys des fa uns anys que ja directament amb el propietari és bastant complicat posar-se en contacte, no?
Sí, és la realitat, de fet, de Madrid actualment. A Madrid, pràcticament 7 de cada 10 contractes són en tracte directe entre propietari i llogater. I allà també veiem que, malgrat això, en els darrers 5 anys hi ha hagut un augment molt ràpid de lloguers que cada cop gestionen més les immobiliàries, perquè el que han començat a fer el mateix tipus d'estratègia que es fa a Barcelona des de fa més de dues dècades, el que t'explicava abans,
sí,
que
sí, sí,
és utilitzar el portal per identificar propietaris i oferir-los aquesta proposta de t'aconsegueixo les millors condicions i tu no m'has de pagar, no? I estem veient que a Madrid passa el mateix que a Barcelona. En el cas dels contractes mediats per immobiliària, hi ha un 20% més de possibilitats que pateixis una pujada de preu. Hi ha el doble, o més del doble, de situacions de problemes. Problemes em refereixo a, doncs, per exemple, que hi ha un problema, un defecte a l'habitatge, que li toca a la propietat arreglar aquell defecte, i resulta que quan hi ha una immobiliària o un intermediari, hi ha el doble, més del doble de possibilitats de que no te'ls resolguin. Problemes greus de l'habitatge.
I això per què? Per què?
Bé, perquè justament, com que hi ha diverses explicacions, però una part té a veure amb que per als intermediaris el negoci consisteix en oferir-li unes condicions molt avantatjoses a la propietat. És a dir, la mínima immersió, el mínim esforç, això pot ser un dels motius. També hi ha un altre motiu. En el cas de Madrid és molt clar, en el cas de Barcelona potser no tant. A Madrid les immobiliàries tenen una presència molt forta en el cas de grans propietaris, de fons, d'inversió, d'empreses, que a vegades són extremadament lents per resoldre problemes dels habitatges, mentre que a vegades un petit propietari, no sempre, però un petit propietari potser està més implicat en la millora del seu habitatge, no?, de la seva propietat. De totes maneres, no, tampoc es pot generalitzar. El que ens mostra l'estudi són tendències. És a dir, el que vull dir amb això és que això no vol dir que totes les immobiliàries tendeixen a fer pujades de preu i discriminen
més. No.
El que mostra l'estudi és que hi ha més possibilitats d'insatisfacció, de frustració, de problemes i de pujades de preu amb una immobiliària que amb tracte directe. I clar, això interpel·la molt, doncs, aquest sector d'intermediaris, interpel·la molt els col·legis professionals, perquè jo crec que això no s'ha de veure com una crítica a la seva feina, sinó com la necessitat de aïllar les pràctiques abusives.
Efectivament. Jaime, el que sí que m'ha sobtat molt és que el 47% dels jugaters s'asseguren que han patit algun tipus de discriminació, tant sigui econòmica o racial, no?
Sí. Sí, sovint es parla de la discriminació en base al color de la pell o de com parles, l'idioma que parles, o, és a dir, el racisme, i hi ha estudis que han mostrat que és molt elevat, és a dir, que això no només té a veure amb les immobiliàries, també té a veure amb propietaris que no volen llogar a persones, doncs, per exemple, amb un accent diferent, diguem-ne, al català o l'espanyol, sobretot si són migrants procedents del nord d'Àfrica. Però del que no s'havia parlat, i hem vist molt en aquest estudi, és que és molt més forta la discriminació per motius laborals. Això vol dir, per exemple, que si dius que tens, que ets autònom, autònoma,
clar,
ho tens molt complicat.
Sí.
Per exemple, independentment dels teus ingressos.
Sí.
A vegades això et suposa haver de presentar ja no només que els teus ingressos mensuals són molt més elevats que els d'una persona amb un contracte de laboral, sinó que també bé, has de demostrar que tens uns estalvis, uns avals, etc etc. Parlem de barreres econòmiques, perquè al final et demanen un tipus de... Bueno, que quan accedeixes al lloguer tinguis ja un petit capital que hauràs de destinar a avals, a etcètera, etcètera, dipòsits, i això complica molt la vida a una part molt gran de la població.
El que està clar que aquest estudi evidencia, Jaime, que no tots els problemes d'habitatge es deuen només a l'oferta i la demanda, i en d'altres històries de les quals avui hem volgut fer un petit tast d'aquest estudi que heu fet des de l'Institut de Recerca de Barcelona, i avui parlar amb tu com a director d'habitatge d'Hidra. Jaime Palomera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Només deixa'm afegir molt ràpidament que això últim que deies és superimportant.
Sí.
Que se sol dir que hi ha poca oferta i molta demanda, i que els abusos i les pujades de preu es donen per aquest problema. Però aquí el que veiem és que dins de l'oferta també hi ha uns actors que tendeixen a pujar el preu i uns altres que no. Per tant, hem de mirar el problema molt més a prop.
Efectivament. Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Gràcies, Jaume, que vagi bé. Bona tarda. Adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien un avalista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas sin excepción firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Y todas las marcas de automóviles los hacen y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo. Claro,
totalmente. Igual. No, yo aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Yeah.
Catalunya hi ha prop d'un miler de municipis i segur que alguna vegada viatjant per carretera t'has topat amb el nom d'alguna d'aquestes poblacions que t'ha cridat l'atenció, perquè era un nom curiós, divertit, estrany. N'hi ha per a tots els gustos, en Vilademuls, Tornabous, La Pera, Porreres o Cantallops. T'has preguntat alguna vegada d'on venen aquests noms? A què fan referència? Doncs busquem respostes amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I li hem preguntat al professor Joan Anton Rabella, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. I ens ha confirmat que de curiositats n'hi ha moltíssimes. Per exemple, el poble d'Ultramort, el trobem a Girona. En Joan Anton Rabella recorda que al segle X hi ha referències a voltor mort, com si a la zona es trobés aquest animal, un voltor, que estigués mort. En altres casos, l'explicació no és tan evident com al poble de Boumort. Es diu així perquè hi havia un bou que va morir o perquè la zona recordava a l'animal.
A vegades tens noms que fins i tot són molt transparents. Posem per cas un altre mort, no? La serra de Boumort. La documentació del segle IX demostra molt clarament que allà hi havia un bou mort. El que no sabem, perquè només n'ha quedat, per dir-ho manera, la documentació, però no l'anècdota concreta, és si és que hi havia un animal molt significatiu que estava mort a l'entrada de la serra o el que sigui, vull dir, allò que anaven i el veien allà, o si senzillament és que, vista la serra des d'algun punt, els hi semblava com si fos un bou mort.
Hi ha molts municipis a Catalunya amb noms d'animals que tenen a veure amb la ramaderia i que eren molt importants fa segles. Vilademuls, Tornabous, Cantallops o Gratallops. Segons Joan Anton Rabella, sembla que l'explicació és que aquests animals cridaven.
Possiblement, i ja dic que és un tema fins a cert punt debatut, sí que hi hagi al darrere la idea aquesta de llops que udolen, no que canten, però que sí que udolen, perquè fins i tot els graten, no és que es gratin, sinó de glatir, que també seria el mateix, no cantar. És a dir, tenim molts altres animals, tenim topònims com cantacorps o cantaperdius.
Doncs ja veiem, Yolanda, que darrere de molts noms de municipis hi ha tota una història que val la pena conèixer, però també hi ha pobles que decideixen canviar de nom. La Bisbal de Falset, per exemple, a la comarca del Priorat, està fent els tràmits per dir-se Bisbal de Montsant.
Exacte, i hem parlat amb el seu alcalde, l'Òscar Vidal. Fa un mes van fer una votació entre els veïns, una votació per decidir si estaven a favor o en contra del canvi de nom. I el resultat, ningú no se l'esperava. Un empat.
Va ser un resultat que no ens esperàvem, 78 a 78, hi va haver 159 participants, votants, i es van quedar 78 a 78 amb tres blanques, que va ser el que va provocar aquest empat.
Tot i l'empat, després de donar-hi moltes voltes, l'Ajuntament va decidir tirar endavant amb el canvi de nom. Alguns dels veïns que van votar que no s'ho han pres gaire bé, però ningú no s'ha queixat formalment. Però per què la Bisbal de Falset es vol dir a partir d'ara la Bisbal de Montsant? Doncs per això que explica l'alcalde, l'Òscar Vidal.
Estem a 32 quilòmetres de la capital del Priorat, que és Falset. Clar, i a vegades ho necessitem més que res per ubicació. La gent busca la Bisbal de Falset, avui en dia, amb els medis que tenim, és molt fàcil tot, però, tot i així, la gent se queda amb el de Falset. I llavors, clar, tenim problemes d'ubicació administrativament i llavors també de sentiments. Hem nascut a la Serra del Montsant, vivim a la Serra del Montsant, morirem a la Serra del Montsant.
El canvi de nom encara no serà immediat, però quan arribi el moment sí que tenen en ment fer una celebració ben especial.
Aquell dia serà especial, sí. Serà una cosa bonica. Entendrem que la gent ja s'haurà habituat una miqueta ja dins d'aquest període de temps, els que estaven més en contra de... Que no és no és que siguin en contra del canvi de nom, és més que res que fa més presa per fer la burocràcia d'algun canvi de paper, alguna cosa d'enquestes, però no és complicat ni res. Ho celebrarem el dia que canviem de la carretera.
Doncs de moment està obert el procés per si algú vol presentar al·legacions al canvi de nom. S'ha de convocar un ple i encara haurien de passar 7 o 8 mesos fins tenir el vistiplau. Per tant, segurament fins al juny de l'any que ve, la Bisbal de Falset no es dirà definitivament la Bisbal de Montsant.
Avui viatgem fins a Ultramort per parlar amb el seu alcalde, el Miquel Pallès. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies per atendre la nostra trucada. Quan es diu Ultramort, fes-me, sisplau, una fotografia radiofònica perquè la gent situï on està exactament Ultramort i parla'm de la població que hi ha, el que vulguis.
Doncs mira, Ultramort, ara mateix, bueno, des de fa molts anys,
Ultramort està situat al Baix Empordà, està situat al Baix Ter, concretament, que és l'última recta que fa el riu Ter per anar a trobar el mar. I llavors estem situats damunt d'un turó que sempre ens ha fet infal·libles a les grans inundacions que hi havia històricament degut a les crescudes del Ter.
Sí.
I degut a això també tenim unes terres molt fèrtils al voltant i un poble dedicat bàsicament a l'agricultura.
Uh-huh.
I també, bueno, actualment la cosa també ha canviat. Hi ha altres sectors que estan també florint per la zona, el turisme, últimament, perquè estem a segona línia de Costa Brava i, lògicament, el turisme ens ha anat envaint mica en mica i bé, ens passa el que passa a tots els llocs on arriba el turisme.
Alcalde, quants habitants hi ha ara mateix a Ultramort?
Mira, a Ultramort estem sobre els 230 habitants, aproximadament. És un micropoble, és un poble molt petit.
Uh-huh.
És independent, és un poble que fa 100 anys que és independent, depeníem de Fuixà, d'un poble que hi ha aquí al costat, una mica més gran, no gaire més. I llavors, doncs, fa 100 anys es vam independitzar com a municipi, per cert, és aquest any, l'any que fa 100 anys.
Uh-huh. Parlem d'Ultramort i d'on ve aquest nom, que les referències es remunten a l'any 1046, si no tinc mal entès, i els historiadors...
No, n'hi ha anteriors.
Ah, n'hi ha anteriors. Ah, doncs explica'm.
Sí. I Ultramort, bueno, normalment es fa referència a dades que hi ha de fa bastants anys, que Ultramort doncs, va tenir les primeres referències en 1123, però no, Ultramort ja el 816, es van trobar uns documents al bisbat de Girona, el 816 es va consagrar a l'església de Santa Eulàlia.
Mm-hmm.
816, parlant de fa més de 1.000 anys.
Mm-hmm.
Llavors, 1.200 pràcticament, o més de 1.200. Doncs llavors ja es deia Ultramorte. Ultra, doncs el prefix ultra, que és un prefix llatí, que vol dir més enllà, i morte, doncs sempre s'havia pensat que volia dir mort. Fins i tot el lingüista Coromines, un dels més importants de la llengua catalana, doncs va parlar, bueno, trobava una mica absurd que un poble es digués més enllà de la mort, perquè no té massa sentit. I llavors també trobem el nom amb altres, a la mitjana, amb altres... amb una altra variant, que és Vulture Mortuo. Vulture Mortuo, que és voltor mort. Mm-hmm. També és una cosa molt estranya.
Mm-hmm.
Això va passar durant 200 anys, és a dir, Vulture Mortuo, també.
Mm-hmm.
Llavors va tornar a Ultramorte i ha acabat derivant a Ultramort.
Mm-hmm. Vostè quan fa que és alcalde d'Ultramort?
Jo res, fa un any.
Fa un any.
Just farà un any aquesta setmana que ve, crec, no?
Uh-huh.
Sembla que va haver les preses de possessió, fa dues setmanes.
Efectivament. Quan vostè diu que és alcalde d'Ultramort, la gent, quina cara sí. Se li queda? Perquè, clar, la gent deu pensar, el millor és que no he sentit bé el nom, el millor m'ha dit Ultramar...
Aquí a la zona ningú sorprèn, perquè ja és un nom que el tenim tots molt interioritzat i ningú sorprèn, no? Però, clar, quan ets a Barcelona, per exemple, i estem en algun acte, i en aquell moment et presenten i diuen aquest senyor és l'alcalde d'Ultramort, i es queden mirant així amb una cara, no? I diuen, escolti, primer et pregunten, bueno, Ultramort, ho entes bé? I sí, ho has entès bé, i llavors em pregunten per l'origen, i bueno,
òbviament.
Això va passar aquest any, per exemple, i més o menys com el president de la Generalitat, un dia que vam coincidir en un acte.
Uh-huh.
I fa gràcia, no?, allò que has d'explicar els orígens a molta gent.
I han notat vostès si hi ha més visites als curiosos que van a Ultramort? No sé si per fer-se la fotografia al cartell només entrar. Ha augmentat el turisme degut a això?
Bueno, és que el nom ja és aquest des de tota la vida, diguem. Nosaltres no fem promoció tampoc del nom, perquè és el que és. No ens l'hem canviat com ara, per exemple, la visual de Falset, no? Que li canviaran el nom.
Sí.
I llavors, si li posessis un nom ben curiós, la gent vindria allà a fer-se la foto. No, aquí tenim el nom de sempre, la gent ve a fer-se fotos, sí, la gent que passa, turistes, sobretot si són del país, no?, perquè tenen la toponímia aquesta, bueno, fins i tot francesos o italians, que també els topònims són bueno, els entenen, no?, tant ultra com mort s'entenen tots els idiomes d'origen llatí. I sí, sí, es fan fotos.
Home, jo conec molta gent que para allà...
Encantat de la vida.
Jo conec molta gent que para allà per fer-se fotos. Jo no sé si ha passat com algun indret també que roben els cartells pel nom, perquè és un nom curiós.
No, això encara no ens hi hem trobat.
Però, tu què en fusta?
No ho diguis.
Tu què en fusta, per si un cas. Però, escolti'm, hi ha una cosa
que... No ho diguis, que no t'ho va fer ara.
Hi ha coses que ens sorprenen molt, perquè l'altre dia parlant aquí a la redacció d'Ultramort, la gent em deia... És un poble, per ser tan petit, té moltes entrades i sortides. Té com tres, no?
Bé, tenim tres entrades, sí. Mira, quan vam fer... Tenim la carretera que va de Verges, ens passa pel costat la carretera que va de Verges a Corçà, que és la que va de Figueres a la Bisbal d'Empordà, la mateixa. Aquesta carretera, antigament hi havia tres entrades. Amb l'última reforma que se li va fer se'n van posar dues i els hi va passar pel barret posar uns cartells que posava Ultramort Nord i Ultramort Sud, que encara va ser...
Que és curiós, això, no?
Va fer gràcia, no? Sí, sí, la gent al final Carreteres ho va retirar, tips de que la gent els hi digués, però què heu fet allà? Clar. I tenim una altra entrada per la banda de Fuixà, per un altre accés, i una altra que ve del riu. No. Bé, tenim uns quants accessos al poble. Llavors, el que no us he explicat, que Ultramort... Llavors hi va haver, fa uns 20 anys, o 25, sí. Hi va haver un lingüista, un catedràtic de la Universitat de Salamanca, del Francisco Villar, que tenia relació amb gent d'aquí al poble, cada cop es va interessar amb el nom del poble. I es va interessar perquè aquest senyor és catedràtic de llengües indoeuropees. Mm-hmm. I llavors va començar a cavilar i a crear una tesi que el nom del poble, el nom d'Ultramort, ve de més enllà de les aigües mortes.
Mortes.
Perquè de cop hi ha molts topònims a la península Ibèrica i fins i tot a França, com riu Morts, aquí a l'Alt Empordà, aquí al costat, que vol dir riu Morts, riu d'aigües calmades, aigües tancades. Sant Sadurní d'Osormort, a Osona, que també hi ha una riera allà que passa molt plana i també l'aigua és molt quieta. Aigües mortes, a Occitània, aquí al sud de França, que també és una zona que hi ha aigua molls, aigües tancades també. La Valle del Mortal, a Huelva, per exemple, el Valle del Mortal també és un lloc on hi havia aigües tancades. I llavors es va arribar a la conclusió que aquest nom venia de més enllà de les aigües estancades. Mm. Tenint en compte que Ultramort sempre havia sigut un llogarret propietat de... Bueno, propietat o que depenia del castell de Fuixà, que és aquí a l'altre costat del que ara anomenem, el que s'han anomenat sempre els estanys, que no existeixen, que hi van ser fins al segle XVII. Aquests estanys podrien ser aquests l'origen del nom, les aigües mortes, la murta, no?, que en diuen.
Sí.
Llavors, doncs, més enllà dels estanys, com que ens han batejat des de fora, ultra, no?, més enllà dels estanys, ultra, els estanys, ultramorts, ultramort, i aquí va.
Molt bé.
I imaginem, al final, es creu que l'origen és aquest i és el que té més sentit,
més
no?
Més força.
Els altres no en tenen massa, la veritat.
Alcalde, abans d'acabar, vostès sí. El poble que tenen metge, tenen un bar, tenen alguna botigueta, un supermercat, tenen de tot?
Mira, quan jo era petit, ara faré 50 anys aviat, quan era petit, aquí al poble hi havia dues botiguetes, hi havia un bar que havien tancat recentment, ja no el vaig arribar a veure, hi havia una carnisseria que l'obrien de tant en tant, hi havia, bueno, quatre cosetes, poca cosa, però és que ara no hi ha res. No tenim ni una botiga, res. Sí, estic a veure el metge, tenim un consultori i el metge dos cops a la setmana.
Uh-huh.
Estem ben comunicats, estem al costat de Verges, de Parlavà, de la Bisbal, de Torroella, tenim tots els serveis a 5 minuts en cotxe, però el que és el poble... Fins i tot hi havia un restaurant fins fa un mes i mig que van tancar.
Vale.
I ara ni restaurant.
Bueno, pues majestat.
Que vingui preparat amb aigua.
Exacte. Escolti'm, si li diuen...
Si no toquin el timbre, que ja obrirà.
Si li diuen a en Miquel a viure a un altre lloc, vostè no, eh? A Ultramort fins a la mort.
No, a més estem molt a gust aquí.
Home, no m'estranya.
Tot i que ara se'ns està començant a desbocar amb el turisme, amb les segones residències i amb els habitatges d'ús turístic.
Sí, sí.
I aquestes històries que ens estem començant a posar nerviosos. Perquè està molt tranquils fins ara.
Bueno, doncs no, esperem que aquesta tranquil·litat continuï. I aviam si una pel·lícula d'aquestes que fan cada dos per tres a pobles o indrets de Catalunya, que després s'emplen a vessar perquè la gent vol veure on estan els escenaris on han fet les pel·lícules, no? Aviam si hi ha Ultramort li volen fer una pel·li i després passa el que passa.
Bé, potser prefereixo que no, eh? Estem molt tranquils.
Molt bé. Miquel Pallés, alcalde d'Ultramort, gràcies per haver estat amb nosaltres i avui hem volgut conèixer la història d'aquest poble de Catalunya. Gràcies i molt bon cap de setmana. Una abraçada.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi bé. Bona tarda. ¿Lo recuerdas?
Sí, es la mà. Ese debe ser cuando ganamos Italia en el 2012.
Quedan 7 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de julio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Se busca hombre valiente y honrado.
Habrá mucho trabajo.
Listo para disparar... al aburrimiento.
Dedíquese a su trabajo y no arme líos.
Imprescindible que luzca buen bigote. Un vaquero sin rumbo.
En estas tierras son todos tan feos como vosotros.
Y el último vaquero.
Me dedico a fastidiar a la gente.
2 de Tom Selleck.
Vaya por Dios.
El sábado a las 3:45 de la tarde.
Ya sabes dónde estaré.
En 13.
Les 7 de la tarda, 46 minuts, i fa uns dies va estar aquí amb nosaltres Manel Fuentes, perquè presenta aquest proper 15 de juny al Gran Casino de Barcelona un espectacle que no et pots perdre. The Boss, la leyenda de Bruce Springsteen. Allà tindràs al televisió Manel Fuentes amb la seva banda de Springsteens, que fan 20 anys i retren homenatge al gran Bruce Springsteen. Així que prepara't per gaudir d'un show íntim on viatjar i explorar la vida de Bruce Springsteen a través de les històries de les seves cançons. És una experiència única guiada per la veu i guitarra i harmònica del Manel Fuentes, acompanyat al piano per Daniel Campos. Recorda, només 250 persones poden ser-hi presents al casino per veure aquest espectacle el proper 15 de juny. T'ho perdràs?
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Pero qué sofá más chic, Nuri.
Lo elegí para que combinara con el Picasso.
Te habrá costado una fortuna.
No digas nada, pero en Galerías del Tresillo, además del 20% de descuento, te financian todo sin intereses y sin costes de apertura.
¿Por qué hablamos así?
Para ir a juego con el sofá, ¿no?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo tienes sofás, colchones y decoración con un 20% de descuento y una financiación increíble. Galerías del Tresillo.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Reconoces esta canción? ¿Y esta? El sábado 29 de junio, revive los grandes éxitos de Sole Jiménez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Ven a celebrar sus 40 años de carrera musical en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. El 29 de junio, disfruta de Sole Jiménez como nunca antes lo has hecho en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. S'acosta l'estiu, han començat a pujar i força les temperatures i un dels principals perills que tindrem en les properes setmanes són els incendis forestals. Interior ja ha avançat que la campanya antiincendis d'aquest any serà molt complexa pels efectes de 3 anys de sequera continuada. És veritat que les pluges de les últimes setmanes han millorat l'escenari, però no es pot abaixar la guàrdia. La situació es preveu més complicada a les comarques del sud. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, exacte. Les Terres de l'Ebre afronten una campanya forestal molt complicada a causa de la calor i sequera extrema, i a això se li suma que pràcticament s'afrontarà amb els mateixos recursos de l'estiu passat. Fins a finals de maig a la zona s'han produït ja 33 incendis que han afectat més de 100.000 hectàrees, una xifra més elevada que en tot el 2023. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre i reconeix que el risc és més elevat que en anys anteriors.
La que preveiem per nosaltres a hores d'ara amb aquestes condicions, preveiem que el risc serà molt alt. L'any passat pues es va estar entre moderat i alt, tot i que va haver punts amb el risc molt alt i un risc extrem. Ara veurem, el principal risc el tenim en dues comarques, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta, tot i que enguany aquest risc s'anirà desplaçant cap al sud, sobretot cap a zones del Baix Ebre i amb menys incidència cap al Montsià, no?
Hi ha més risc, però els 7 parcs de bombers que hi ha a les Terres de l'Ebre disposaran només de 5 bombers professionals més respecte a l'any passat. Un augment pràcticament irrellevant i insuficient per abordar un escenari més complicat. Els bombers confien en que es reverteixi aquesta previsió.
Pues els recursos que tenim destinats són exactament, bueno, gairebé són els mateixos que l'any passat. No han variat la capacitat de resposta de forma significativa ni molt menys. Això és a nivell de Catalunya. Sabeu que nosaltres treballem en xarxa i quan tenim una gran emergència necessitem quasi sempre l'ajuda de l'altre territori de Catalunya. Amb el hàndicap que Terres de l'Ebre estem en un extrem del país, i cada vegada que ve ajuda, cada vegada ve més lluny, i per tant és molt important de fer una bona valoració de l'emergència perquè tindran disponibles els recursos necessaris el més aviat possible.
Això, Yolanda, a les Terres de l'Ebre. A la província de Lleida, la campanya antiincendis s'ha reforçat amb 59 persones.
Sí, i a Lleida també afronten una campanya que preveuen complicada, tot i que les últimes pluges han donat doncs, una petita treva, però això també té una part negativa. La pluja ha propiciat el creixement de vegetació i això representa un risc en cas d'incendi. Ho explica el Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergència a Lleida.
Això ens dona una treva, però alhora implica que l'estrat herbaci doncs, ha crescut i que tindrem un element que afavorirà més la conducció de l'incendi forestal. Preveiem que aquest estiu vindrà bàsicament condicionat per dos factors. Una, l'entrada d'ones de sud, com en la que estem actualment, que implica baixes humitats i altes temperatures, i després les entrades de vent.
A banda del reforç de personal, amb 59 professionals més, enguany els serveis d'emergència podran disposar d'aigua en tots els embassaments de la província gràcies a l'increment precisament de les reserves d'aigua.
I a la previsió d'un estiu complicat pel que fa als incendis hem també d'afegir una queixa, la que fan les agrupacions de defensa forestal, les ADF, que denuncien que volen limitar la seva intervenció als incendis.
I per això, justament, s'han manifestat avui a la plaça de Sant Jaume. Diuen que el pla d'actuació del grup d'intervenció que ha elaborat el cos dels bombers els relega a un segon pla. Creuen que aquest pla menysprea la feina que fan des de fa 40 anys i el que és pitjor, s'estan eliminant recursos d'intervenció preparats i, per tant, hi haurà menys capacitat per abordar els incendis. Ramon Torrent és portaveu de les ADF.
No podem permetre, per responsabilitat, que s'aparti les ADFs de l'extinció d'incendis, que s'apartin més de 6.500 propietaris i voluntaris actius i més de 1.100 vehicles preparats per donar servei als ciutadans de Catalunya, donant suport en la prevenció, la primera intervenció i l'extinció d'incendis forestals al nostre territori.
Les agrupacions de defensa forestal reclamen canvis en l'actual direcció de bombers i sobretot que es replantegi el pla d'intervenció, que es faci marxa enrere, i posen una data.
Demanem al govern de Catalunya amb urgència que abans de Sant Joan presenti una nova versió del PAGI, que reculli l'esperit de les directrius treballades dins del marc del pla enfocat. I si no són capaços de fer-ho, degut a la negativa de la direcció política de bombers, demanem que es faci un canvi en aquesta, per tal de garantir no deixar de banda recursos i personal preparat per minimitzar les conseqüències dels incendis forestals a casa nostra.
Les agrupacions de defensa forestal són un col·lectiu de més de 15.000 persones que reivindica una llarga trajectòria en l'extinció d'incendis i el que volen doncs, és continuar treballant sota el comandament dels bombers, com han fet fins ara.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda a tothom. Tu què tal?
Bé, amb ganes també de cap de setmana, sí. Però imagino que també l'audiència amb ganes de saber coses esportives, com per exemple el que passa amb Pau Garcia, no? Que és un dels jugadors descartats per l'Eurocopa.
Sí, un dels tres jugadors que ha descartat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, pensant en aquesta cita de seleccions que arrenca el divendres de la setmana vinent. Pau Garcia, Aleix García, Marcos Llorente, els tres jugadors que han estat en aquesta prellista. La convocatòria n'havia de descartar tres i fixa't que els tres van brillar, sobretot Aleix García i Pau Cubarsí, que es deia gairebé que seria fix en el primer dels dos partits amistosos de preparació davant Andorra. Fermín va brillar i Fermín es queda, un altre dels jugadors del Futbol Club Barcelona. Sorprèn, com et deia, la no presència en la llista definitiva de Pau Cubarsí. I li volem preguntar a l'Helena Condis, a la nostra companya, redactora habitual de la informació del Barça, seguint també la informació de la selecció espanyola, doncs quina ha estat la reacció de Pau Cubarsí al perquè d'aquesta decisió. Helena, què tal? Hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda. Doncs el que us podem explicar és que ha causat molta sorpresa que Pau Cubarsí estigui entre els tres descartats i que finalment no vagi a l'Eurocopa, perquè el futbolista, el central del Barça, es veia dins i tenia moltes ganes de competir. L'argument que donen des de les Roses, des de la federació, és que no volien sobrecarregar a Pau Cubarsí amb dues competicions aquest estiu, és a dir, amb l'Eurocopa i amb els Jocs Olímpics. Una mica vital que va passar amb Pedri ara fa tres temporades, el 2021, quan va fer doblet. Però bé, Pau Cubarsí no es plantejava aquest escenari, simplement tenia moltes ganes d'anar a Alemanya i finalment no hi serà, com tampoc hi aniran ni Aleix García ni Marcos Llorente. Què els ha dit Luis de la Fuente? Doncs no els ha donat massa explicacions, simplement els ha transmès que era molt dur per ell prendre aquesta decisió de deixar-los fora, que es quedava molt tocat, però que no tenia cap més alternativa perquè havia descartat 3 per tenir la llista definitiva de 26.
Gràcies, Condis. L'altre jugador dels 3 descartats que ens toca més de prop és Aleix García, el jugador del Girona, que ara sí tindrà temps per avançar el seu futur. Ja sabeu, ho venim explicant, que té dues ofertes, tant ell com el Girona, una del Bayer Leverkusen i una altra econòmicament superior, bàsicament pel Girona, la del West Ham. En contra del West Ham, que entrenarà Julen Lopetegui, que no jugarà a Europa, a favor del Leverkusen, òbviament la gran campanya, l'aval d'un tècnic com Xavi Alonso i que sí estarà a Europa.
Parlem ara de l'Espanyol, Albert, perquè té cita amb el play-off d'ascens a primera important.
Efectivament, l'anada de la primera eliminatòria el diumenge 9 de la nit a Gijón davant l'Sporting. Sporting de Gijón, Espanyol. Parla el tècnic del conjunt blanquiblau, Manolo González.
En el moment que tu juegas en Espanyol o entras a Espanyol, ja sabes el tipus de club en el que estàs, el tipus de club que és, la història que tiene y dónde debería estar el club. la responsabilidad es grande. Nosotros tenemos que tener mentalidad de equipo grande, mentalidad de equipo ganador. Y en esto creo que el equipo, pues a nivel competitivo, ha dado un salto adelante y esperamos que así sea en playoffs también.
Haurem d'estar pendents també, en aquest cas, de la promoció de l'eliminatòria d'ascens, la tornada de la primera de primera federació, valgui la redundància, a segona divisió. Barça Eivissa, 2-1 pel conjunt blaugrana del primer partit, i Nàstic de Tarragona-Ceuta, empat a dos gols del primer partit. I deixa'm que recordi que aquesta tarda l'hem escoltada, s'ha sentit la seva veu, s'ha acomiadat del Barça, una de les icones i referents del gran moment del Barça femení, del present, però també del passat a curt termini. És Mariona, que comença una altra aventura a Anglaterra, en aquest cas.
Albert, gràcies, bon cap de setmana i més informació a Sports Cope. Que vagi molt bé.
Una abraçada a Montserrat, que vagi molt bé.
I fins aquí ha arribat la linterna Cope Catalunya i Andorra. Ara ja saps que et deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat del dia i qualsevol cosa que vulgui recuperar de tot allò que fem a Cope Catalunya a través de la nostra plana web. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bon cap de setmana i ens tornem a escoltar dilluns. A reveure.